Radio Astel. Crims. O gairebé.
Obrim la crònica negra, aquests crims o gairebé, i és per això que ja ens acompanya el doctor Víctor Gómez, catedràtic de dret penal a la Universitat de Barcelona. Doctor Gómez, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Doctor, avui que ens vol explicar el cas d'Iñaki Williams, aquest jugador de l'Atlètic Club de Bilbao, que el gener del 2020 va ser xiulat i insultat amb insults racistes al camp de l'Espanyol, a l'RCD Stadium.
Sí, avui us volia comentar aquest cas. Potser queda una mica fora dels casos habituals que comentem nosaltres amb aquesta secció. Però és un cas que, per raons que, si et sembla, d'aquí uns minuts acabo d'aclarir, ha estat particularment significatiu, perquè ho avancem. És el primer supòsit on s'ha formulat una querella, en primer lloc, i un escrit d'acusació, en segon lloc, i s'ha obert judici oral contra una persona, després veurem per què només una, per expressions incitadores de violència o expressives, diguéssim, de descrèdit, humiliació a una persona per la seva pertinença a un determinat col·lectiu. No? Si voleu, podem posar una mica en context aquest cas.
Som-hi.
De supòsits que s'han produït a Espanya, que s'han produït arreu, i després explicarem les particularitats d'aquest supòsit de fet, que d'altra banda és cada cop malauradament més comú, i sobretot les penes que es demanen, que es pretenen amb això, etc. Aquest seria una mica l'esquema dels punts que tocarem
avui. Per tant, doctor, si li pregunto si és un cas aïllat, m'està quedant clar que no, que això ja ha passat i que segueix passant.
Sí, la veritat és que, com veurem en un moment, la legislació espanyola en matèria de violència, xenofòbia, homofòbia, etc., l'esport, que és de l'any 2007, ja preveu una sèrie d'infraccions i d'accions a partir d'una casuística que ens ve del segle passat, però si haguéssim de parlar de violència i expressions d'odi relacionades amb l'esport, de fet, si ens poguéssim retrocedir tot el que poguéssim imaginar, potser un primer moment seria ni més ni menys que l'Olimpiada de Berlín de l'any 36, amb el binomi Hitler-Owens, que us podeu imaginar que va ser en aquell moment. A finals del segle passat tenim declaracions, per exemple, el Diego Armando Maradona, que estava parlant en un programa que es diu El Rayo respecte al Pelé, que en pau descansi, malauradament traspassat últimament, que deia no hay negro que no destinya, en referència al Pelé, sí, Déu-n'hi-do. La veritat és que podríem fer un programa només al Maradona, no? He triat, diguéssim, aquesta frase molt significativa, i després ja, sobretot vinculat al món no només de l'esport, sinó del futbol, aquí a Europa tenim casos pràcticament arreu, a França, a Itàlia, a Anglaterra i també a Espanya, per exemple, casos, i els casos són molt variats, perquè tenim casos de manifestacions d'afeccionats a jugadors, casos de jugadors contra jugadors i casos on els incitadors a la violència i l'odi racial, homòfob, etc., són els mateixos jugadors amb la complicitat de l'afició. Per exemple, l'any 2005, el Paolo Di Canio es dedicava a celebrar amb el que es deia la curva nord-laziale, que era el sector on s'ubicaven els irreductibles de la ficció de la Lazio de Roma. Els gols que feia, per sort no eren gaires, però els que feia els celebrava amb la salutació nazi. Aquest jugador, ara exjugador, és entrenador i mai ha deixat de declarar, doncs, la seva ideologia feixista. Potser recordarem que en un entrenament de la selecció espanyola, quan la dirigia Luis Aragonés a 2006, el Luis Aragonés li deia al Reyes, un jugador que després va traspassar per un accident de trànsit, un jugador del Sevilla, quan el Reyes jugava amb el Thierry Henry a l'Arsenal, li deia: Reyes, venga aquí, el negro no le dice nada y tal, juegue por su cuenta, mándele y dígale de mi parte a ese negro de mierda que no es mejor que usted. Una forma de motivar-lo per dir-li que era millor que l'Enric, era molt discutible, però clar, més discutible encara la forma de motivar. Després el Luis Aragonés es va dedicar a dir a diestro y siniestro que ell no era racista, va ensenyar totes les fotos de quan ell era jugador de l'Atlético de Madrid i jugava amb jugadors negres, etc. Però, clar, la frase queda aquí, no? Clar. I després el cas de l'Iñaki Williams és un cas que malauradament s'ha repetit molt, és el cas aquest de l'afecció increpant a un jugador amb l'onomatopeia del mico, l'UU del mico, no? Uh-huh. Això potser recordarem que l'any 2006, el primer cop que recorda com a mínim a primera divisió que va passar o que va transcendir va ser amb el cas del Samuel Eto'o, un partit que jugava el Barça contra el Saragossa.
Que si no recordo malament, va aturar el partit.
Sí, sí, l'Eto'o va aturar el partit. És molt significativa la imatge de l'àrbitre i el Ronaldinho intentant convèncer l'Eto'o que no marxés i l'Eto'o absolutament decidit a marxar de l'estadi. Finalment no va marxar, el partit es va reprendre, el Saragossa se'l va castigar amb una multa de 9.000 euros, però això en aquell moment va representar un punt d'inflexió que, si vols, després molt sintèticament comento, perquè a partir d'aquest moment van sortir tot de lleis, de comissions, d'observatoris, etc., com a mínim a Espanya, a propòsit d'aquest cas. Mm. Casos com aquest, per exemple, n'hi ha hagut després a Itàlia, amb el Boateng, que és un jugador que després va jugar també al Barça, en un partit del Milan contra el Propatria li van fer exactament el mateix això del mono, del mico, i ell va marxar al minut 26. En aquest cas va fer un Eto'o, però de veritat. O sigui, ho va agafar i va marxar al minut 26. I després el Balotelli, primer en l'època de l'Inter i després en l'època del Milan contra l'Inter, també va patir una agressió verbal molt important que va representar per l'Inter una sanció de 50.000 euros i el Balotelli, que s'hi va refer, diguéssim, no?, s'hi va rebotar contra l'afició de l'Inter, va ser castigat amb una multa de 10.000 euros. No? És a dir, que casos d'aquests en tenim molts, no? I us preguntareu que potser el cas del Marcelo, el cas del Vinícius, clar, no? I us preguntareu potser per què és tan singular aquest cas de l'Iñaki Williams.
Sí, senyor. Sí. Sí, senyor, perquè és especialment important, no?, el cas de Iñaki Williams.
El cas de l'Iñaki Williams és important perquè fixeu-vos que amb tota aquesta casuística, en canvi és el primer cas on la fiscalia encarregada dels delictes d'odi ha presentat una querella i després un escrit d'acusació. I aquest escrit d'acusació ha donat lloc a l'apertura del judici oral. Els fets són fets de gener de 2020. Li van fer exactament els sons aquests de l'onomatopeia que imita el so dels micos.
Sí.
Es va fer davant de 27.318 espectadors, amb una audiència molt gran de pràcticament 300.000 persones a les diferents emissores de ràdio i de televisió. I després es va suscitar una gran polèmica a les xarxes socials i això, naturalment, va donar molta publicitat als fets. Llavors, amb aquesta querella i després amb l'escrit d'acusació, el Ministeri Fiscal demana una pena de presó de dos anys per un delicte d'odi, que és concretament dels delictes d'odi, un delicte d'humiliació, descrèdit a persones, en aquest cas, d'ètnia com la de l'Iñaki Williams, d'ètnia negra, no? I una pena afegida que consistiria en la inhabilitació especial per professió o ofici educatiu en l'àmbit docent, esportiu o de temps lliure, de temps superior en 5 anys al temps de la pena de presó, és a dir, de 7 anys. I, finalment, es demana també la prohibició d'accedir a estadis de futbol, no només a l'estadi de l'Espanyol, sinó a estadis de futbol en general durant un temps igualment de 7 anys. No?
Clar. Quina pena s'espera, doctor, que pugui rebre l'acusat en aquest cas?
Bueno, això és difícil de preveure. La realitat és que el cas és un cas... Jo he parlat personalment amb el Miguel Ángel Aguilar, el fiscal encarregat de coordinar aquest servei de delictes de discriminació, i ell ha fet alguna entrevista a diferents mitjans on diu clarament que la finalitat de la querella i després de l'escrit d'acusació és fer prevenció general. És a dir, que se sàpiga que entrar en un estadi de futbol i fer aquestes onomatopeies racistes no surt gratuït.
Clar.
Ja hi ha una llei de 2007 que pot castigar la persona, pot castigar també el club, pot permetre al club l'imposició de sancions disciplinàries a la persona, però clar, no són penes de presó. Llavors aquí, d'aquesta pena de presó de 2 anys, es podria arribar a aplicar la pena màxima, de fet, perquè hi ha una circumstància que agreuja els fets, que és aquesta publicitat que dèiem fa un moment, és a dir, que els fets es realitzin davant de més de 27.000 persones i que hi hagués 209.000 persones, més o menys, mirant el partit o sentint el partit. per la ràdio. Això dona una publicitat que fa el fet particularment greu. Llavors, la previsió no et sabria dir exactament quina seria, però la idea amb la qual s'ha fet aquest escrit d'acusació és aquesta, clarament, de prevenció general. No?
I per últim sí que li vull preguntar, ens queden 5 minuts, de fet 4, ens queden 4 minuts, avui fem la secció una mica més curta, però sí que li vull preguntar si són dificultoses les trobar proves en aquesta mena de casos. Ara ens deia, davant de 27.000 espectadors, esclar, trobar una prova aquí no deu ser el més fàcil.
No, efectivament, en aquest cas, perquè us feu una idea, clar, evidentment, quan un està mirant el partit o l'està escoltant i llavors sent aquesta esbroncada tan massiva, un es pot imaginar fàcilment que aquesta esbroncada no prové només de la veu o de la boca d'una persona, que és la persona que està sent processada i que podria acabar sent acusada, sinó de més, acusada i condemnada, sinó de més persones. No? Aquí la investigació, si no recordo malament, va començar per 12 persones, després es va reduir a 2 persones i al final ha quedat només amb una persona. Clar, naturalment la dificultat principal és poder provar de qui prové, diguéssim, l'expressió, en aquest cas, racista. No?
Clar.
Això s'hauria de fer a través de càmeres. No? Les càmeres que pugui tindre instal·lades, que ha de tindre instal·lades per normativa administrativa l'estadi, controlades també per en aquest cas pels Mossos d'Esquadra, i posteriorment a través de les pròpies càmeres de televisió que retransmeten el partit. No fa poc, justament fa poc, per exemple, en un partit de la penya, en un partit de bàsquet, es va poder detectar com una persona, una afeccionada de la penya, perquè portava la samarreta del Joventut de Badalona, s'expressava més amb uns termes que després, fent una mica de relectura dels llavis, es va poder comprovar que efectivament era que li estava dient a un jugador de l'equip contrari ets un mico, uh-huh. o eres un mono, em sembla que era en castellà. Clar, aquí la prova la tens feta, pràcticament, no? Però clar, en un estadi de futbol amb més gent és molt difícil extreure aquesta prova. Llavors aquí, la prova que hi ha, i això consta expressament a escrit de qualificació, és la pericial dels perits dels Mossos d'Esquadra, de diferents professionals adscrits a la Unitat Central de Fotografia i Audiovisuals, que en el seu moment van poder reconèixer a una persona com la persona que presumiblement pronunciava aquestes expressions, entre moltes altres, no? Però aquesta ben determinada per les càmeres de l'estadi. I llavors, amb el judici oral que se celebrarà, aquests perits dels Mossos d'Esquadra hauran d'anar efectivament a confirmar el que van concloure amb aquesta primera pericial. Però aquí, clar, hi ha un tema, fins i tot ja no només de prova, sinó substantiu, que és fins a quin punt seria just, diguéssim, no? Això és un dubte que plantejo, castigar una persona pel resultat, diguéssim, de les veus pronunciades per moltes persones, no? No només aquestes, sinó moltes, no? És una mica allò del xiu expiatori. Al final, si es vol fer prevenció general i tenim una persona, ens serveix una persona igual que ens podrien servir les 12 inicials o les 2 posteriors, no?
Clar. Doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos amb aquest cas sobre racisme, el cas d'Iñaki Williams. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada a vosaltres.
Un minut i arribarem a les 4 de la tarda. Per cert, que ja que estàvem parlant d'esport, ahir vam saber que el jugador del Getafe s'ha dit a l'Esparta de Praga, Jakub Janko, va anunciar la seva homosexualitat, va dir no quiero esconderme más, tot el suport per aquest jugador, i potser que calia que jugadors professionals ja comencessin a dir què senten i com senten, sense cap mena de temor ni de por.
Radio Estel